ja tenia una caseta, Hansel i Gretel. Ses parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons.
El 31 de desembre del 2024, la nostra convidada d'avui escrivia a X una sèrie de propòsits que ens van cridar molt l'atenció, que eren estar més contenta, bé, clar, revisar i acabar la novel·la, ai, tenir més paciència, jo també me l'apunto, i tenir menys pors. Clar, avui una setmana i escaig més tard l'hem volgut convidar per conversar amb ella de la vida, dels seus nous projectes i sobretot de fer balanç dels primers dies d'aquest 2025 i a veure si hem avançat en algun dels objectius que allí estava. Carlota Gurt.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, una mica refredada, però prou bé.
Ostres, és que és una mica, ara ho dèiem, sí. És el panorama general ara mateix de força catalans.
Sí, no? Va, ja comencem l'any així, no? Això serà un senyal de com anirà l'any.
Per favor. Escolta, tu feies aquest tuit que dèiem, no? A X. Com ho portem?
Ja... Com ho portem? Home, no ho sé, encara és massa aviat, no? Encara és massa aviat.
Per fer balanç, no?
Home, més contenta crec que sí que he estat, eh? Crec que sí, que és una cosa que a mi és difícil, això, no? O sigui, no perquè sempre estigui molt contenta i costi estar més, sinó perquè mai estic contenta. Llavors, això de no, crec que de moment amb això vaig bé. Acabar la novel·la, o sigui, revisar la novel·la, no anem bé.
No he pogut fer res. Bueno, clar, és que entre les festes i tot, Carlota, no.
Ah, però vaja, vull dir que ho farem, sí. Ho farem, això, aquest any ho farem segur.
Clar, recordem la Carlota Gurt, perquè ja la coneixeu, va estar amb nosaltres, de fet, ara no me'n recordo si va ser la temporada passada o fa dos, no sé si vas venir a la tarda o al matí, tu te'n recordes, Carlota?
Ostres, no ho sé.
A la tarda, sí, doncs era la setmana passada, jo també, la temporada passada. Doncs la Carlota va estar amb nosaltres, ella és escriptora, fa uns mesos el seu darrer llibre, La teoria dels forats, de l'editorial Barcanova, va guanyar el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifré de Colònia 2024. La temporada passada, com dèiem, ara sí, a la tarda, ens va presentar la biografia del Foc, un llibre de relats, en aquest cas per adults, però ara li estàvem demanant això de com tenia enllestit la novel·la, perquè aquí... que sàpigues, Carlota, hi ha un públic, però realment concret, que té ganes de saber quan sortirà.
Ui, no ho sabem, això, no ho sabem.
I de què parlarà Carlota Gurt?
No tinc data encara, o sigui, no tinc data, ni tinc contracte, ni tinc res, eh? Vull dir, jo fins que no he acabat la cosa no la venc, saps? Vull dir, jo això de prendre el peix abans, no. Hi ha gent que ho fa, eh? Vull dir... Però crec que és una trampa, perquè després estàs allà com entrampat, no? Perquè has venut una cosa que no has escrit. És com la targeta de crèdit, no? Que quan comences llavors sempre ho has de fer així.
Sí,
llavors,
sí,
doncs, sí. No, jo fins que no tinc el peix pescat, no es ven.
No es ven. No. I també suposo que deu ser com una pressió, Carlota, perquè com treballes a l'hora d'escriure? És com, perquè jo alguna entrevista que he llegit que deies tu que és per tu l'escriure és com un crit que tens dins i que has de, no? Que has de treure. Tens alguna pressió d'això que diuen els escriptors que tenen els contractes de dir que s'ha d'acabar, doncs en aquest dia, et marques aquests temps o tu vas fer.
Però clar, jo com que no tinc contracte, si el tingués, clar. Suposo que llavors potser m'angoixaria, no?
Sí.
I jo quan tinc un cert problema amb l'autoritat, jo, diguéssim. Jo quan algú em vol obligar a fer una cosa, llavors hi ha una mena de força dins meu que és l'última cosa que vull fer, no? A la que sento que algú vol imposar-me la seva... Llavors, clar, no? Si pensés, ara ho he de fer, llavors potser no tindria l'energia de fer-ho. Per tant, no ho sé. Vull dir, això, jo vaig escrivint quan puc, perquè quan puc, això, entre traduccions, fills, no? Ràdios, no?
Sí,
articles,
mitjans,
eh?
Clar.
Bé, això, escrivint quan podem.
Va sortint, però bé, estàs en quin punt ens podries dir, perdona que insisteixi
no,
tant,
home,
eh? Però
no,
estàs
home.
En un punt avançat o
sí,
com
home,
la
no.
tenim?
La novel·la està escrita, s'ha de revisar, saps? Vull dir, però està escrita ja, vull dir, ja està acabada. Està acabada.
Val.
Sí, està acabada. Passa que s'ha de revisar, i clar, revisar això.
La meva veu interior que m'està dient que m'està arribant des de la passió, m'ha dit, però de què anirà? Pregunta-li.
Sempre ho feu, això, eh?
Sí.
Sempre parlem dels llibres futurs. Va de les sequeres climàtiques, emocionals, professionals...
Val, sí,
no?
Perquè anava a dir, clar, Carlota, com ho enllacem, no?, amb l'interior, les sequeres.
Sí, bueno, això, estem una mica secs i morts, no? I llavors dius, bueno, no? Sempre dic que has d'escriure sobre el que, no? Sobre
sí,
com estàs,
sí,
no?
Sí, sí,
sí. De vegades faig broma, no?, que la primera novel·la es deia Sola, llavors en faré tres, no? Sola, seca, morta, no? Vull dir, faré una trilogia. No es dirà seca, eh? No. Però bé, això, bueno, en principi, sí, una mica.
De la vida. Tu saps que segons el calendari xinès, que això ens fa molta gràcia, aquest 2025 serà l'any de la serp de fusta. que és un bon any per les relacions sentimentals, per la bellesa i de les arts. Ja. Quin pronòstic li fas tu, aquest 2025,
Carlota? Ostres, que no en tinc ni idea. Jo de vegades faig això amb els meus fills, fem unes... amb els que s'hi apunten, clar, a mesura que van creixent ja no s'hi apunten, que és, no?, fer una redacció de, no?, com m'imagino que serà la meva vida d'aquí 2 anys o d'aquí 5 anys. Ho escrivim, ho tanquem amb un sobre, i quan arriba la data del pronòstic l'obrim.
Obriu.
I saps? Per veure què hem encertat i què no, eh? I això és una... Bueno, crec que està bé, perquè t'obliga una mica a fer-te una mena de mapa mental de cap a on creus que vas. Després, res. Però no ho sé, aquest 2025... no ho sé. El veig una mica borrós.
Borrós.
Sí, no? Una mica borrós. Bueno, això, acabar la novel·la... poca cosa més. Treballar traduint Freud, que és el mateix amb el que estic.
Quantes coses fas, Carlota Gurt? Perquè, o sigui...
tan poques com puc, però són massa, no? Perquè m'he de guanyar la vida, no? Tinc 3 fills, tinc 2 cases, sí. No? Això és una... necessito molts diners, no sóc de gastar, però necessito... és terrible.
És terrible la vida, terrible. El cost de la vida i cada vegada més.
Sí, el cotxe ja em fa coses i penso si m'he de canviar el cotxe no sé com ho pagaré. Sí. Bueno, és aquestes... això. Llavors, doncs... faig totes les feines que puc.
Totes les feines que pots. Sí. Quina és la que més t'agrada fer?
La que més m'agrada fer... difícil, això, eh? suposo que... si escriure és una feina... Passa que, clar, com que... suposo que escriure seria la que més m'agradaria. El que passa que, clar, no li dono gaire temps.
Tu la veus com una feina, escriure?
Home, sí, perquè ara
guanyes,
em paguen, no?
Clar.
Bueno, ara em pagaran, no? I, per tant, sí, és una feina. Uh-huh. Encara que no li doni prioritat a l'hora de... no? Perquè sempre el prioritari és les traduccions, els articles, no? Uh-huh. Les coses que faig pels altres, no? La submissió al món, no? És això. Però bé, s'ha de fer de tot, no? Però no em puc queixar, m'agrada bastant, totes les feines que faig. Vull dir que penso en totes les coses que podria fer i...
Sí.
Sí.
I és una mica... jo també he llegit en una entrevista també que deies, Carlota, que... perquè això remarquem-ho, que crec que era l'entrevista a l'Ara, no?, amb l'Albert Tom, que l'Albert et pregunta, és que jo crec que conec molt poca gent que tingui 5 carreres.
Bueno, sí, això... això no és gaire
important. Tu no li dones importància.
És que no és gaire important, això, no és gaire important. No, perquè jo tinc la sensació que no sé res, saps? Vull dir que tinc 5 carreres, però... que me les han donat amb una bossa de rufles, saps? Que podem anar amb una bossa, saps? Que l'obres i... perquè al final no és difícil treure's una carrera. Més vol temps, vas allà, vas als exàmens i te la donen,
que
no?
El que a mi t'agradava era fer els exàmens.
Sí, exàmens, m'agrada molt, sí,
no?
M'agrada molt fer exàmens, sí. Bueno, m'agradava, sí. Però això, vull dir que no té gaire mèrit, perquè és això, que sé com moltes coses superficialment, però no en sé cap profundament, no? Sí.
T'hauràs de faltar, però d'estudiar... quina carrera estudiaries si tinguessis temps?
Jo sempre deia que quan em jubilés volia fer matemàtiques o física, però ara ja veig que no tinc... Ja no tinc cervell. Però bueno, ara m'he tornat a posar amb el japonès, que era una cosa que l'havia abandonada, i m'he tornat a posar amb el japonès i m'ho passo bastant bé. Passa que també veig això, no? Penso, no n'aprendré mai prou, i llavors em desanimo i penso, quines ganes... perquè ho faig, és una pèrdua de temps, no?
Ja.
Perquè ho faig? No? Podia estar fent, no? Llegint, i en lloc de llegir... no, o potser llegir també és una pèrdua de temps, a saber, no? Això és molt fort, això no s'ha de dir.
Però al final et planteges tot, Carlota, no? Perquè no, quan tens aquesta... jo crec que quan tens la necessitat de temps, al final el que fas és com intentar donar valor, o sigui, valor al temps.
Què és el que et dona sentit? Mira, aquesta setmana, ara fa un parell de dies que li estic donant voltes la idea de... no? O sigui, els objectes tenen un sentit, no?
Sí.
Una cadira serveix per seure i una forquilla serveix, no? Cada objecte té el seu sentit. No? Quin és el sentit de l'ésser viu? Ja no de l'home, sinó de, no? Quin és el sentit, no? I llavors he pensat que, clar, no? Després de molt pensar-hi, no? He pensat que el sentit és viure, no? És viure. No hi ha cap altre sentit, no? Ni fills, ni... No, és viure,
viure,
no? I què vol dir viure, no? Què vol dir viure? Que ho sé. Difícil.
Et planteges moltes preguntes, això, o sigui, ens hem d'imaginar la Carlota Gurt, no? Quan es desperta al matí, no? Amb aquests... què fas?
No ho sé. Home, el cap sempre pensa coses, no? Però
vaja,
el cap de tothom, no?
Sí.
Bueno, es veu que no. Fa poc vaig llegir algun lloc que hi ha com un 30% de persones al món. Un 30%, imagina't, vull dir, si aquí, no? O sigui, si aquí som, no? Som 5 persones, vol dir que ni alguna,
alguna li toca.
Que no té veu interior. 30% de persones que no tenen veu interior.
Això és fort, eh?
Però això, per mi, no? O sigui, que són com... o sigui, com ho fan, no? Estan tot el dia callats. Deu ser l'hòstia, no? Vas i no hi ha tot el dia allò, no? Tot el dia pensant coses, no? Te'n vas a dormir... bueno, vull dir que potser deu estar bé, els envejo, en certa manera, no? Quina pau, no?
Quina pau
interior.
Poder
caminar en silenci, no? Tot el dia.
I com ho fas tu? Quan et venen aquestes... Saps aquesta veu interior? És quan escrius, Carlota? Ah. O com la, com
no,
la fas
no,
treure?
No, la veu interior és constantment, no? El cervell està tota l'estona avaluant sí. coses, no? Mm. I decidint coses i pensant coses. Mm. No, mentre estic parlant amb tu, estic pensant altres coses, no?
Sí.
És inevitable.
I no t'atabales, al fil, o sigui...
No sé, aquells cables, veig aquells cables, no? I compto cables, no? El de comptar és una cosa que em passa molt, no? Em poso a comptar. És molt pesat, no? No pot, el cervell, com per defecte, es posa a comptar. Però per què comptes, cervell? Para de comptar, no? O sigui, hi ha una mena d'ésser que viu a dins del cervell, que no sóc jo, que és una altra cosa, i que pensa el que vol, que fa el que vol, que sap coses que jo no sé. Saps què vull dir? El cervell, el nostre cos, sap coses que nosaltres no sabem, no?
Ja. Bé. I com tu fas això per aturar-te? O sigui, on t'agrada ja que hi hagi aquesta activitat?
Home, no, em cansa una mica, cansa una mica.
Com fas perquè...
Malament.
Malament. Home, no, segur que alguna cosa fas.
No faig gaires coses, no? Vas parlar amb amics, no? No sé... sexe, beure vi, parlar amb els meus fills, sí, bueno, aferrar-te a les coses que es toquen, els pensaments no es toquen, no? Mm. Els pensaments només són quimeres, no.
Clar, la teoria dels forats, que narres aquestes aventures del Claus i el seu pare, desbordats, podríem dir, Carlota, per la immensitat d'un forat que no aconsegueix tapar ni 15 sacs de terra,
sí.
Decideixen doncs, tirar cap a dins, no? Això és una metàfora de la vida perquè de vegades... per trobar respostes o per tornar a prendre el vol, si li volem dir d'una altra manera, hem de tenir la valentia de poder primer tocar fons per poder
no.
sobrevolar?
Per mi la teoria dels forats és sobretot un llibre que parla de les imperfeccions de la vida, no? La vida és imperfecta, les persones són imperfectes, les situacions són imperfectes, els objectes són... Tot, les feines, tot és imperfecte, no? I és una cosa molt frustrant, no? Perquè d'alguna manera dins nostre hi ha aquesta cosa platònica, no? De perseguir una mena de perfecció, no? De cosa sublim, que clar, que no existeix. I que l'hem de continuar perseguint, no? I llavors, d'alguna manera, potser també perquè jo sóc una mica així perfeccionista i tal, és la idea de que ens hem de reconciliar amb els forats, no? Tot té forats, no? Mm. Hi ha forats que no es poden tapar, no? I tu els has de... No? Els has d'abraçar. Llavors, és la teoria dels forats és que sense forats no existiria res, no? No existirien els botons perquè no els podries cordar, no existirien els nens perquè no podrien néixer, no? No podríem respirar, no podríem menjar, no? O sigui, els forats, que són els defectes, formen part de la cosa, no? Que també té a veure amb aquesta cosa, no? També de... asiàtica, no? Japonesa, no? De que el sentit d'un vol és el buit que pots omplir, no és el vol, no? O sigui, el sentit és el que no hi ha, no? I és el... Vull dir, això. És un llibre de les aventures d'un pare i un fill que parla d'això. Però, bueno, intenta parlar-ne sense ser molt adoctrinador, perquè a mi aquests llibres de nens, no? Que van allà a donar-te la lliçoneta, hòstia, m'hi posen bastant nerviosa, no? Bueno, perquè com que tinc tres fills i he llegit molts llibres, saps, i els veus, ai, mira, ara això és un llibre perquè aprenguin a gestionar la ràbia. Bueno, que ja entenc, que també han de tenir el seu espai sí. i poden ser útils, no? Però últimament hi ha una mena de proliferació d'aquesta mena de literatura i, hòstia, la literatura també està, no sé, és allà per passar-s'ho bé, no? Perquè no cal que sigui sempre pedagògica. Clar que sempre hi haurà una tesi moral de fons en qualsevol llibre, però no cal que estigui allà en primer pla, saps? Subratllada, no? I emmarcada.
I ara que tu dius això, aquesta tesi no que hi ha d'haver, per exemple, La teoria dels forats és un llibre per infants de 8 a 12 anys.
Sí.
Clar, tu com es decideix, no?, aquesta edat? Això també ens ho preguntàvem, l'edat pertinent per fer donar lectura, Carlota.
Bueno, això és molt difícil, perquè clar, depèn del nen, no? Jo tenia un fill que quan anava, no?, en primer de primària llegia els Harry Potters, no? I,
clar.
Vull dir que això depèn de cada nen. Jo crec que sobretot, per mi, el tipus d'humor que hi ha, el tipus de complexitat de la trama, de com està explicat, no? Jo crec que per més grans no, perquè aquest llibre té, no? Diguéssim, ja a partir de 13-14, La teoria dels forats té una mena d'innocència o d'ingenuïtat que diguéssim que els de 13 i 14 ja és com, ja estic per sobre d'això, no? I que si són més petits, potser no poden acabar de... Jo crec que l'ideal és 9-11, fins i tot, o almenys... Passa que, clar, jo conec els 9-11 dels meus fills. Els 9-11 dels altres, és que no tinc ni fava. No? Clar. Llavors, el que vaig fer, clar, com que jo sóc una mica... que m'agrada comprovar les coses, una mica científica, vaig donar el llibre, diguéssim, a diverses persones que tenen fills perquè per fer testos, no? per veure per si veure... hi ha una cosa que funcioni amb els meus fills i l'altra és que funcioni amb, no, amb nens que no coneixes. I també se'l va llegir una professora de l'escola dels meus fills, de l'escola de primària on anaven, perquè, clar, és una persona que està constantment amb nens d'aquesta edat i sap el que entenen, el que no entenen. O sigui, molt millor que jo, perquè n'ha conegut molts més. Mm. No? Vull dir, amb la idea de, escolta, tu creus que funciona, que no, que és massa difícil, que... Mm. Això, per acabar de polir-lo.
No? Tu creus que, clar, ara era això que dèiem, no? Que hi ha aquesta, acotar aquestes edats pertinents en els adults, no s'ha parlat mai, Carlota, però que hi hagués d'alguna manera, i tu també com escrius per adults, acotar les lectures a franges d'edat? No és el mateix als 18 anys o que als 50?
No, clar, però això ja seria massa fort, no? Bueno, vull dir que se suposa que amb els petits és perquè encara no tenen desenvolupades certes coses. Sí, o certs interessos. Vull dir, està clar que hi ha llibres que no t'interessaran quan ets jove, no? Vull dir, ara hi ha aquesta mena de cosa una mica passada de voltes també, que és la literatura juvenil, que sempre ha existit, però jo tinc la sensació que últimament, saps, cada cop estem més posant en el gueto, no? En la cosa petita, en el nínxol, no? Mm. Que llavors els joves ja només llegeixen literatura juvenil, i a mi em sembla que això és un error, perquè d'alguna manera, mica en mica, has d'anar penetrant la literatura adulta, no? Vull dir que no, a mi no m'agrada gaire això. Amb nens és inevitable, perquè no coneixen coses. Però jo recordo, per exemple, que vaig llegir amb... devia tenir 17 o 18 anys, la insuportable lleugeresa de l'ésser de Kundera, i em va encantar, me la vaig llegir 3 vegades seguides, no? I vull dir, potser ara costa més que la canalla arribin a certs llibres, perquè és com que no, això ja no és per mi, no? I això és una llàstima.
El fet de posar aquesta etiqueta, no? De dir, bueno, això
sí,
ja...
Sí, sí, bueno, això és com el que sé, quan llegeixes Crim i Càstig, t'adones que Crim i Càstig és una novel·la molt fàcil de llegir, molt fàcil de llegir, molt amable, vull dir que no és, oh, és que és un clàssic i és superespès. Llavors, es va creant aquesta mena d'idea de que la literatura és una cosa, la literatura seriosa, és una cosa difícil, feixuga, no?
Elevada,
que,
no? Difícil d'arribar.
Clar, i no té per què ser així, no? No sé, Anna Karenina té 1.000 pàgines, però com que els capítols són curtets, escolta, tu llegeixes m'omplim plum, també, no? Bueno, vull dir que hi ha una agilitat i això no crec que convingui contribuir a aquesta idea de la literatura com una cosa difícil, perquè no ho és.
I això que, bueno, ho vas llegir fa poc, no? Aquesta idea de treure la literatura del batxillerat.
Ah, sí, sí. Bueno, això ja anem cap a la catàstrofe, no? Ja no ve d'aquí. Sí, és desastrós.
Clar, però tu com passa pel teu cap? Quina lectura li dones, tu, aquesta, que hi hagi algú que hagi pogut pensar això?
Bueno, qui ha pensat això és una persona a qui no li agrada llegir, no? Perquè si no pots arribar a pensar això, no? O sigui, és algú que realment mai deu haver connectat amb un llibre. Jo sempre dic que aquesta, la frase aquesta, és que a mi no m'agrada llegir, és una frase falsa. Sí, és una frase que no... És falsa, és falsa. Això és com si tu dius, és que a mi no m'agrada la música. Home, no t'agrada la música?
Vols dir,
no?
Clar.
Potser no t'agrada la música, no? Certa música, no? Sí. O és com si diguessis, no m'agrada menjar. Bueno, no t'agrada menjar, però no sé, no? Hi haurà... No? Depèn de què mengis, no? Llavors, clar, a vegades tinc la sensació que la gent diu no m'agrada llegir, que és com si algú hagués vingut a la Terra, li haguessin donat només bledes i digués a mi no m'agrada el menjar de la Terra. Dius, bueno, clar, si em donen bledes, no, jo a les bledes li tinc una mania especial, saps? Perquè el que has de fer és provar més coses, no?
Sí.
Llavors, això, el problema és que hi ha gent que no acaba de connectar mai amb el llegir, perquè s'ha de persistir una mica, no? Fins que trobes el que t'agrada, el que no t'agrada...
Tu diries també que aquesta... Això, que...
això vol paciència. I,
clar.
I la paciència...
Mira, allò que demanaves.
Tots necessitem més paciència.
Ai, per favor, sí. I potser aquesta paciència també passa per aquests problemes de comprensió lectora que tenim.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, és que sempre es parla dels problemes de comprensió lectora, de les proves i tal, però jo crec que hi ha problemes greus de comprensió lectora en adults. Problemes gravíssims, eh? O sigui, gravíssims. El problema és aquest, que tu fas un, no? Fas un tuit o fas un article, no? Això passa constantment. Fas un article, llavors algú et ve a deixar un comentari que penses, però aquest senyor, acostumen a ser senyors, també senyores, però acostumen a ser senyors, no? Què nassos ha llegit? O sigui, com ha pogut, no? O sigui, hi ha una mena de lògica avariada, no? Que la gent ja només va a llegir el que vol llegir. Ja no llegeix el que posen, no? Només llegeix el que... Llavors això, tenim problemes de comprensió lectora greu entre adults. No? I la comprensió, els problemes de comprensió lectora entre adolescents o entre canalla no deixa de ser una derivada d'això, del món on vivim, no?
Com et portes amb les xarxes socials?
No sé, sí. Sí, estic a, bueno, estic a Twitter. Abans estava molt activa a Twitter, ara no tant. No ho sé, perquè des de que han canviat els d'això, no?, els algoritmes i tal...
Sí.
Doncs no ho sé, he perdut de vista més la gent que m'interessava més. Sí. I... Però vaja, que no em faig servir gaire. No em faig servir
gaire. Mira,
no
te'n faig més preguntes sobre això, perquè ara t'hem dit, a l'inici de... Has vingut a jugar i tu dius, bueno, a veure...
Això sempre fa por, això és com quan, no?, quan algú fa un truc de màgia i treu algú del públic, saps? Quan vas parant un joc, merda.
Vinga, va, doncs ens hi posem. Marta Jarque.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. La meva veu interior és Marta Jarque, Carlota Gurt, us presento. Que ja us coneixeu,
us coneixíem,
però...
Estaria bé tenir-la subcontractada, la veu interior, no? És com...
Jo crec, Carlota, que ja en tens masses de veus, eh? És que no pots parar.
Jo te la recomano, que és la veu interior.
Funciona,
sí,
eh?
Sí, te la llogo si vols.
Mira,
perquè
prou feina tinc.
Sí, també és veritat.
Amb les meves de veus interiors.
Però, no, és que...
Sí, no, hi ha un trànsit de veus.
Hi ha un trànsit de veus. Bé, les preguntes sobre el nou llibre Carlota Gurt, necessites saber algú més o no? O ja està?
De moment, bé, no cal que la pressionem més, perquè després no tornarà, i això no ho voldríem pas. De fet,
jo sempre dic que sí,
És veritat.
De fet, va ser una de les convidades, no ens va costar gens de que acceptés la invitació, però així t'emplacem a que quan presentis el llibre, doncs tornis, que sempre és un gust
sentir-te. Jo sempre dic que sí.
Escolta, ha anat molt bé que diguessis que estàs traduint a Freud, perquè... Sí que és veritat que t'hem llegit en alguna... I ara és quan entrem en el joc, aquest dia que avançava la Mercè, que dius que el món, tu el llegeixes com un gran test de Rorschach, que cadascú veu en les taques una cosa o una altra.
Sí,
és així, no?
Sí.
I nosaltres tenem preparat un de test, val? Però una mica diferent. Val? Nosaltres et presentarem unes imatges i tu ens has de dir què et transmeten. Val? Quina és la primera idea que et ve al cap? Sí?
Val.
Mercè, ens hi posem?
Sí, per favor.
Vinga, va, doncs aquesta és la primera.
Va, mira.
Aquesta... Ai, no sé,
És Elon
Musk. Sí, és d'Elon Musk. Això hi arribo. No arribo gaires coses de l'actualitat perquè no rasco res, però aquest encara sí.
Ho dic pels oients perquè senten les altres veus, però esclar, no.
Clar, no el veuen. Home, no, l'Elon Musk, no sé, em fa molta pena, no? Em fa molta pena. Fa molta pena la idea de que una persona que, no?, que té diners i que té capacitat intel·lectual, diguéssim, no?, perquè podrien dir, bueno, té diners, però és un imbècil, no? Però clar, no, se suposa que no, no? Tingui aquestes idees, no? I recolzi, no? I doni suport a Trump, etc. No? Trobo que fa por, i em sembla incomprensible. Vull dir que, no ho sé, és que a més fa rabieta, eh?
Sí.
Veus, fa rabieta.
Sí,
amb aquesta cara,
no? Has de veure com les has de fotre-hi una nata, saps? Així,
sí.
No?
I està col·locat,
amb la mà ben oberta.
Sí, està col·locat.
Sí, està col·locadet.
Sí, ja té la galta a punt. Sí. T'hem posat aquesta música zen de fons perquè t'obris.
Sí.
Perquè et sentis més còmode i alliberis una mica aquestes veus interiors.
És que, home, tot el que ha fet a Twitter també un desastre, no? S'ho ha carregat, allà hi havia una mena de comunitat que funcionava amb les seves coses, però funcionava d'una manera que estava bé i, hòstia, no? S'ho ha carregat.
Tot en l'aire.
Sí.
Bé, respira, si et sembla, agafem una mica d'aire.
Sí, no, vivim tranquil·la, eh?
Inspira, no, però... aquesta és la segona imatge.
Ai, quina mandra, no?
Que és el Jan Laporta.
Clar, Jan Laporta.
Sí. President del Barcelona, que va tenir bé fer una botifarra després de conèixer, doncs, aquesta decisió. Fa uns dies volíem dir de Dani Olmo.
Ah, això no sé de què va,
Ah, no saps de què va.
No, jo futbol me'l salto sencer. És una cosa que jo l'aboliria. Jo sóc evolucionista del futbol, saps? Vull dir, crec que ja n'hi ha prou.
No aporta res, el futbol.
No, ara mateix no, crec que no. Vull dir, crec que s'hauria de redimensionar, llavors hauríem de fer una vaga, no? Estar 2 anys sense futbol, fer una neteja, saps? Com una purificació,
saps?
Això és una cosa depurativa socialment, perquè, però què és això ja, no? Vull dir, prou, no? Veig tot aquesta, no?, els jugadors aquests que cobren aquestes milionades i penso, això és la, no?, la societat que volem? És una societat on hi ha les persones que més cobren i, per tant, les més ben valorades són els futbolistes, no? Era això, el progrés?
Escolta, Carlota, hi ha molts que tu deus, que per tu escriure és terapèutic. Hi ha molta gent que el futbol per ells també ho és de terapèutic perquè deixen anar aquesta ràbia que
dius. Sí,
on la reubicaries, tu, aquesta ràbia? Si fem aquesta vaga de 2 anys sense futbol, clar, aquesta ràbia l'hem de destilar per alguna banda. Exacte.
Sí, que parli, home, la gent que parli. Ah. El que fa falta és parlar. Parlar de les coses que tenim a dins, que estem tot el dia dissimulant, no? La gent que parli de què li passa, de com se sent, no?
Que es diguin les coses.
Ah, home.
Bé, doncs agafem una última inspiració ja, i ens tira, perquè arriba l'última ja d'aquest test de Rorschach. En aquest cas...
Bueno,
Demi Moore.
Sí, això de les operacions a mi em posa molt trista, eh? Això em posa, també, en general, el món em posa trist. Per tant, intento no sortir gaire pel món, eh? Sí, de fet, és un tema que m'obsessiona una mica. I n'he escrit articles i... I ara n'he escrit una òpera breu pel Liceu, també, sobre la cosa estètica.
Esperem com una mica més d'èxit que...
Bueno, no, perquè és això, no? Per què necessitem ser guapos i ser joves, no? I on és el límit, no? Perquè al final tots tenim... Diguéssim, tu quan surts al carrer, encara que no t'hagis operat els llavis ni t'hagis posat bòtox, tu quan surts al carrer hi ha com la sensació que vols estar, no guapo, però no ho sé, no?
Bé, fer bona cara.
Que t'hi mires, no? Llavors dius, clar, on està el límit, no? Dius, clar, i resulta que jo critico a una que es posa bòtox i tal, però jo després penso, ai, avui quin jersei em poso, no? Tot és estètica, no? Quina estètica és acceptable i quina no? Jo m'ho pregunto perquè no sé on és el límit, no? Però clarament a mi tota la cosa operada em fa una mena de fàstic.
Et fa enganyar. De fet, tu escrivies, em sembla que era el 14, feies un article, sí, on deies precisament, no, que les operacions estètiques van arrencar per la gent que patia ferides a la guerra.
Clar, sí,
i que
sí,
ara la gent que ja està bé, diguéssim, es fan operacions estètiques i queden pitjor, sí, sí, del que estaven. No? Es destrossen les cares.
Sí, sí, la cosa és, per què aquestes dones que s'operen d'aquesta manera, o sigui, com és que hem decidit que socialment això és bonic?
Yeah.
No? Perquè... No? Aquests morros, aquesta... No? Aquesta
tibantor.
No? A mi em fa molta angúnia. Dius, sí. I això, si elles pensen que és bonic, hi ha d'haver-hi gent, jo penso que no, però ha d'haver-hi gent que pensa que és bonic, no? Perquè si no...
Sí, esclar.
No? Llavors dius, però això, no ho sé, i els homes ho troben bonic, això, també? Bueno, ho sé, trobo molt inquietant. Molt inquietant, i que penso, mira, que diu molt poc de nosaltres, de la nostra... Bueno, això, envellir... Doncs també s'ha de tenir una mica de paciència, no?, amb l'edat.
Mira, tornem amb la paciència, eh?
La paciència és la mare de la ciència, no?, que deien, de petita.
Tu has vist la pel·lícula, no?
Sí, l'he vista.
Què t'ha semblat? Mira, perquè la Marta també...
Mira, em va agradar força, em va agradar força.
Ah, veus?
Sobretot perquè és una pel·lícula així passada de voltes, i això, que vingui de Hollywood, sempre està bé, no?
És d'agrair.
Que estigui una mica grilladeta, la pel·lícula, i crec que està bé. I d'alguna manera, també, no?, perquè de fons, no?, ve a fer una crítica, no?, d'aquesta obsessió estètica, que és absolutament absurda, no? Llavors, és una manera de plasmar-ho que està bé. I, més clar, després té una cosa així, no sé, amb el muntatge, el tipus de pla que fa servir, no?, aquest pla, no?, aquest pla molt curt i, no?, té una cosa que és una mica forera, no?, en el sentit, no?, la fora dels baus, que, no?, vull dir, aquesta cosa així com una mica visceral, una mica, no?, sí, bueno, és com un gran videoclip, també, eh?, però vaig trobar que jo, que a mi, que normalment no m'agrada res i sempre ho critico tot, vaig trobar que estava prou bé.
Trobes a faltar el teatre o no, ara que deies de la fora dels baus?
Mira, ara m'està rondant molt fort, molt fort, fer un monòleg. Un monòleg jo, eh?
I tu?
Jo i fer-lo jo. Sí, 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 això ja... Bueno,
per favor, és que ja tardes, Carlota Gurt.
Pues clar, és que sí, veus, no? L'hem de tornar a convidar.
Home, sí, per sí, favor.
Però bueno,
i
home,
què?
Clar.
Com està aquesta idea?
Bueno, de moment en tinc un cop mig emparaulat, però que, bueno, i després estic mirant d'enganyar, però penso, hòstia, vols dir que ho has de fer?
Sí, 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 sí.
No ho sé, però vull dir que, clar, una cosa és que jo els meus rotllos, però clar, que algú pagui, no?
Home, però bé, tu fem llibres.
Gent, no? Ja, però... Clar, però no ho sé, penso que potser la gent vindrà allà, pagaran, i pensaran, això no és un espai, m'han pres el pèl, no? I després penso en el pànic escènic, perquè de vegades em passa últimament, abans no em passava, però ara em passa de vegades que estic a algun lloc, i sé, fent una xerrada sobre algú, i de cop, blanc. O sigui, em començo a posar nerviosa, llavors, jo què sé, o estàs en una entrevista, et pregunten algú, i tu no,
blanc.
I penses, he de dir alguna cosa, no? Hi ha com una... Saps? És com que la persona que està dins se n'ha anat. Eps, me'n vaig, saps? Me'n vaig. Merda. I és molt fort, perquè abans no em passava i m'ha passat, no sé, l'últim any m'ha passat un parell de vegades.
Per què creus que et passa això?
Perquè em poso nerviosa.
Són els nervis.
Sí, això és veritat. Quan faig coses en anglès, això em passa molt sovint. Llavors, abans ja em mentalitzo, no? Quan jo penso que una cosa no la sé fer o que no la faré bé, que no vol dir que no la sàpiga fer, però ja, quan ho penso, la qüestió no és si ho sé fer bé o no, la qüestió és si jo penso que no ho sé fer bé.
Clar.
Si jo penso que no ho sé fer bé, llavors m'autoboicotejo i no ho faig bé. No? És aquests mecanismes mentals.
Que... Recordo l'última conversa que vam tenir també amb la Carlota, que parlava del síndrome de la impostora, i tu mateixa deies, o vas dir que bé, és que potser hi ha alguna persona que realment ho és, que no té talent, no? Ja. Hi ha molta gent que diu, que sí que tinc el síndrome.
Bueno,
no,
clar, sí, això m'ho deia un amic meu.
No, crec que...
Em deia, hi ha molta gent que no, que em venen a dir, no és un síndrome, ets un impostor.
És que ho ets, però segur que tu et sortiria molt bé.
Sí. Però bueno, això, vull dir que llavors el del teatre, bé, cada any intento en temporada alta fer alguna cosa, aquest any he fet algunes funcions i postfuncions, i això, i ara ja veurem això del monòleg aquest.
Monòleg.
Sí, que es diria la conferència. La conferència.
Carai.
Ja tinc notes de veu ja, de tant en tant hi penso, i llavors em faig notes de veu, i llavors penso, però què dius, Carlota? Arribaràs allà, pujaràs, no?
I et quedaràs en blanc.
Clar, et quedaràs en blanc, no?
No.
La idea seria fer com un stand-up, però que no fes còmic, saps? Vull dir, fer un stand-up rotllos, no? Dels meus rotllos, no? I, però que no fos... Però clar, penses, hòstia, això és ególatra, no?
Però s'ha de...
No? No ho sé.
Arrisca't, Carlota, fes-ho.
Bueno, no,
nosaltres ens tindries.
Potser ho farem. Si enganyo algú, ho farem.
Va, sí, fes-ho, per favor. Carlota Urder, gràcies. Torna quan vulguis.
Bueno, això, jo si em convideu vindré.
Vinga, va,
bueno, el test l'ha provat, eh?
Home, tu diràs,
sí. Nota,
si no...
Vale. Molt bé, molt bé, ara en traurem les conclusions.
Gràcies, Carlota.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença Vet aquí.
Va, que en uns minuts ens acostem al punt de 3/4 d'una del migdia, aquí al matí a Ràdio Estel, en aquest matí de dimarts 14 de gener, i Vet aquí, doncs, que ens trobem una altra vegada amb la Bet Verdagí.
Com estàs?
I tu, com estàs?
Una miqueta fònica. Bueno, fònica, disfònica, que hauria de dir jo. Sí, com que... Bueno, he caigut com el Montse
Encel. La resta de la població.
Sí, i estic aquí amb una veu que humana. Semblo, no sé, que he d'haver perdut dues octaves, no sé.
Jo no t'ho pas.
Perquè... Una sonota.
Tens alguna tècnica, Bet, per recuperar, saps, amb aquests moments així de disfonia, com dius tu?
Ja sé per on vas, i evidentment ho faré. És, o sigui, això és així. Jo, quan estic així, que estic una mica...
Com
jo faig
estàs?
Una cosa... Jo faig... Perquè em surti la veu una estoneta, el que faig és el següent. M'aparto del micro, senyor tècnic, perquè és que, si no, moriràs. Faig...
Jo crec que... O sigui, jo no podria fer pas.
I tant que pots. No. Sí, tu no recordes... Mira, et dono uns carmels. Té, mira aquest carmel. Té. Posa-te'l a la boca. És molt poc radiofònic, això que anem a fer. Posa-te'l a la boca.
Aquest soroll que molesta tant el teatre.
Ai, per favor, no ho suporto.
Vale. Aquí també molesta, igual. No sé. Me'l menjo?
Menja tal. Clar, home, això... Qui ho feia, els millors galls? Els de Ricola?
És veritat.
Clar, doncs per això te'l dono. I ara el que has de fer...
Oi, està bo.
Home, està boníssim. Has de... Imita, per exemple, tens al cap l'anunci de Ricola?
No.
Sí, pues és el mateix. No,
però això has de tenir bona veu.
No, no cal. Mira com estic jo de fatal.
A veure, que, espera, que em col·loco bé.
A veure, col·loca't. Posa't,
o sigui, recte.
Abdominals amunt.
No em parlis abdominals.
No, que diumenge tu i jo, els oients no ho saben, diumenge tu i jo vam patir molt.
Molt, per culpa d'una persona d'aquesta casa.
D'aquesta casa, sí.
A veure, Caselles, jo he dit Caselles.
Judit Caselles, que està fet a un toro i nosaltres no.
Mare Déu. A veure, val, d'acord, Bet, què ets a fer ara?
Ara has de deixar anar, sí. Vale? És com si sí. Tu pensa en el... És que, clar, jo no tinc el vocabulari d'un profe de cant, però...
Una cosa. Hi ha una persona a la peixera...
Sí.
...que jo crec que sabrà fer-ho molt bé. Marta Jarque, vine cap aquí. Vine, Marta, vine. És que... enyorem a la Marta.
Home, per favor.
Espera't, que li farem... Jo és que ja veig, no em sortirà. Marta Jarque, fem... Mira, ara deixem que se segui Marta Jarque. Tens un caramel per la Marta Jarque, també, o no?
I tant, mira, té, per tu.
Té.
No estic catòlica, eh? No estic gaire fina.
No, però...
Ningú, avui no ho està ningú.
No.
Com?
Avui no ho està ningú.
No.
Però Marta, però deixa'm... Bet, tu no saps això. Quan fa que dius aquesta frase?
A un any i mig. I quants dies he faltat a la feina?
Cap.
Però bueno, em referem.
Però quins símptomes tens avui?
Tots. Ulls inflats, tos... Allò, saps quan et rasques? Tens una mica... És que estic allò al caure,
noi,
a punt de caure malalta, però no m'hi acabo de posar mai.
Però això
doncs prova-ho.
No sé si és una sort o una pega, perquè potser posant-te malalta,
clar,
fas net.
Ah.
Jo ho vaig arrossegant.
Això és veritat, treus tot el dolent,
sí.
Ja ho diuen.
Sí, escolta,
ja ho diuen.
Tu parlaves, no, precisament, ara, de treure... De...
Jo t'estic dient... Sí, jo et proposo que facis el que jo faig quan estic sense veu, que és, que és el següent, que és... Em torno per tant, senyor tècnic?
Senyor tècnic, eh? Tu no saps fer això?
Això?
I així em dono uns minutets de més, veu més clara.
Fes-ho,
Marta,
això?
Que trobaràs millor.
Però vols dir?
Sí, home,
així
sí.
Amb una mica com del coll encetat.
Ah, primer...
Prens el Ricola.
Val,
un Ricola?
Deixa, ho provo a fer jo?
Això, fes-ho tu, Mercè. Sí.
Senyor tècnic, m'aparto, eh?
Ei, ha sortit un gall aquí. Molt bé, molt bé.
Ah, molt bé.
Ha sortit un gall. En podrien haver sortit 25, però... Marta, vols provar-ho?
No.
Sisplau.
No.
Per què?
Perquè jo ja vaig fer...
Perdona, com et menges els caramels?
Què és aquesta manera de menjar-se els caramels?
Ho provaré.
Va.
Val.
Però, perdona, per la gent, perquè segurament hi ha gent que ho estigui fent des de casa.
Clar.
Què has de forçar?
No has de forçar... Precisament no has de forçar...
No has de forçar res.
Res, exacte. Ja t'explicaré ara, perquè tenim al telèfon una persona que ja... O sigui, estic segura que no fa ni galls.
Ens està escoltant ara mateix?
Sí, ens està escoltant.
Ara encara em fa...
Li demanarem a la persona que ens està escoltant...
A veure com...
Que valori les teves potències de les cordes...
A la Mercè l'ha escoltat?
No.
Jo crec que sí.
Mira, que està de sort.
Jo crec que sí. A veure, prova-ho ràpid. Va, pensa en Ricola.
Com? Però Marta...
Millor?
Saps on què?
Ha sortit bastant millor que tu.
Perquè... Però escolta, per això no es furs... Torna-ho a fer.
Una altra vegada?
Sí, fes-ho bé.
Però si aquest home es deu estar esperant a explicar coses molt interessants.
Sí.
És que saps què passa? Tenim al telèfon una persona més que interessant.
I tant.
Carai.
Que té una proposta musical molt interessant.
I fa també...
Jo els segueixo a l'Instagram i sóc fan absoluta.
Sí.
Grego Tecno, bon dia.
Hola, bones.
Què tal?
Ai, el tal Grego Tecno.
Hem tingut una entrada de trucada una miqueta accidentada, perquè hem anat una miqueta així. Però, bueno, com esteu? Esteu bé? Us pillem bé?
Sí, està l'Alejandro en línia, també.
Ah,
hombre, Alejandro.
Què tal?
On esteu, per cert? On esteu? Soneu molt lluny.
Sí, jo estic justament a una escala comunitària, Marc.
Ostres!
És una escala comunitària. Sí.
I el Marc on està?
Jo estic a Toulouse.
Toulouse, has vist?
M'encanta.
És que entrevistem gent que té nivell, tia.
Sí.
O sigui, tu què et penses?
Però a veure, per tots aquells oients que no segueixin a Grego Tecno, de què estem parlant?
Exacte. Perquè... Marc, explica'ns una miqueta la vostra proposta, que bueno, jo personalment sóc fan, només porto aquí gent a qui sigui fan, però et deixaré explicar-t'ho a tu. Diríem que podríem gaudir del cant gregorià per les noves generacions d'una manera molt més interessant del que ens han plantejat fins ara?
Home, jo crec que el gregorià és interessant en si, però el que nosaltres intentem fer és com eixamplar el context de la seva interpretació.
Uh-huh.
Que no només estigui en un context litúrgic, que bueno, en realitat és el seu origen, sinó que també pugui estar doncs, en sales de concerts o pugui estar inclús en discoteques.
I quina resposta teniu normalment? Com, quan veu començar, per exemple, com us va rebre, sobretot, l'audiència?
La veritat és que molt bé.
Sí?
Interessant perquè ve tant gent que ha estat lligada a la litúrgia, com gent que li agrada la musicologia, com gent que li agrada ballar i anar-se'n de festa.
Clar, evidentment, clar, però un musicòleg també entra a la discoteca.
Sí, bé, Marc, Alejandro, si m'ho permeteu, clar, jo desconec totalment, però m'està enganxant ja, tota sí. aquesta música que ens ofereixen. No, de debò, però, clar, vosaltres, com és el moment en què que passa pel vostre cervell de dir, va, anem a unir aquests dos mons, no? Perquè de primera es pensaria, ostres, que això, mira, mai millor dit no combrega gairebé, no? Però com és aquest moment, Alejandro, no?, en què penseu, va, provem-ho, això, pot funcionar?
Recordo que vaig conèixer el Marc el 2021, a finals del 2021, i ell ja tenia molt clara la idea. No sé si Marc vols explicar-ho, però jo recordo que quan ens vam conèixer, Marc visualitzava molt clar aquest concepte ja d'inici.
Marc, què? Sí que ens ho expliqui ell, no
clar,
veig.
Clar, perquè Marc, tu d'on vens? Tu vens d'estudis de música, entenc, que et deuries especialitzar en Can Gregorià, potser?
Sí, bueno, he estat bastant autodidacta, però diguéssim que quan em va pillar fort per al Gregorià és la cosa com que he anat més aprenent a diferents llocs, i de fet, ara mateix estic a França perquè vaig aprendre francès per estudiar una mica això. Sí, sí.
I ja t'has quedat, has dit, ja, no?
Exacte.
Que ja t'has quedat, Marc, et va agradar tant, et va enganxar tant que ja t'has quedat. Però com va ser aquest moment en què dius, va, això pot funcionar, no?, unir, fusionar aquests dos mons?
Bueno, no sé si pot funcionar o no, simplement jo pensava, doncs mira, m'agraden els dos repertoris, crec que podria ser molt interessant aquesta cosa de com corporalitzar el gregorià, perquè normalment trobo que es troba en espais pues, molt, com dic, molt platònics, no? Molt ideals, com molt d'idees i poc experiencials a nivell corporal. No? Llavors, passar-ho per la matèria del cos amb una música que té un beat, que té un ritme, doncs em semblava interessant. I llavors, clar, portar-ho en un context de boîte de nuit, que diuen aquí a França, de discoteca, doncs és guai.
Clar,
la boîte de nuit.
M'encanta.
M'encanta, clar.
A mi m'ha agradat molt això perquè suposo que també és una manera de ballar el gregorià.
Com es balla el gregorià, clar?
Clar, no, és que han obert una caixa de Pandora molt gran i molt interessant. Perquè quan tu, per exemple, et planteges fer un tema nou, d'on partim? Partim d'un grup de techno o parteixes del tema gregorià?
O sigui, ara amb l'Alejandro hem tret el nostre primer EP.
Sí.
Un de 5 cançons, està disponible a les plataformes. I,
Perdó, que ho repetirem als oients perquè us busquin. Us troben com a Gregotecno.
Exactament, és Gregotecno amb CH. Gregotecno tot junt.
Gregotecno amb CH, tot junt. A Instagram, a Twitter, qualsevol... A Spotify esteu?
Estem a Spotify, estem a YouTube...
Perfecte.
A Instagram, sí, sí.
Doncs disculpa, que t'he tallat. Comenta.
No els entenc, però també estem allà.
A on diu el Marc? On dius que sou, també?
Al TikTok.
Al TikTok.
Ai! Llavors, aquí sí que deveu fer algun ball, no? O teniu alguna coreografia especial per ballar?
Una mica de tot, hi ha una mica de tot.
Ai! Això ens interessa. Vale, llavors ja farem una ullada.
Però sí, en aquest primer EP que ja tenim publicat, doncs el que vaig fer doncs, va ser triar 5 cants solistes gregorians, dels quals doncs, m'interessava molt la seva lletra, concretament, independentment de les meves creences.
Sí.
I res, llavors doncs, vam com, arrel de tota la narrativa de cadascun d'aquests cants, doncs, l'Alejandro va fer una recerca també de llibreries de sons que poguessin parlar una mica des de l'abstracte de la música sobre aquestes idees que emanaven les cançons i a partir d'aquí doncs, generar bases rítmiques.
I jo vaig veure... us vaig descobrir...
Clar, és que com els vas descobrir,
sí,
tu?
Sí, perquè a mi em va sortir un vídeo, un reel a Instagram, on crec que era el Marc, no sé si és el Marc o l'Alejandro, que provàveu l'acústica de l'estació del metro de Plaça Catalunya, crec. Fent una interpretació gregoriana.
Sí.
Sí? Això, bueno, jo ho vaig trobar molt interessant, perquè, a més, el cant gregorià viu molt de l'acústica. Com se us va acudir això? Aneu provant llocs? O va ser una cosa puntual? O és una font d'inspiració? Quin paper fa això amb vosaltres?
Bueno, jo des de fa temps ja, no únicament a Gregotecno, sinó en general m'agrada molt com la música acústica, sense microfonia, i això va directament connectat amb l'acústica que tenen els espais. Llavors, sí que és veritat que les esglésies tenen una reverberància molt especial i un pes històric interessant i simbòlic, però també llocs com aquest, que és l'entrada del metro de Plaça Catalunya, o als banys públics, o a la comunitària, no?, que és on deia que estava l'Alejandro, doncs normalment sonen bastant bé.
Clar, és que suposo que també és una manera més d'obrir el camp d'expansió del cant gregorià, ja no només a nivell sonor, com la proposta que feu vosaltres, sinó també a nivell dels llocs on, el que comentaves abans, no?, que potser estava molt encursetat en un públic molt concret, en uns espais molt concrets, i m'acabes de parlar d'uns banys públics, em sembla brutal.
Sí, 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 bueno, tenim alguns vídeos en banys públics, perquè, bueno, donat l'arquitectura així com el poc mobiliari i que normalment els allà no surten en espanyol los azulejos,
sí,
tupis, doncs hi ha molta reverberació.
Clar, exacte. Marc, us heu atrevit a composar Cant Gregorià a partir d'una composició vostra?
Bueno, Alejandro, xerro jo, que estan amb bastant cap a mi de moment.
Alejandro, vols que et fem alguna pregunta concreta per tu?
M'escolteu?
Sí, perfectament.
Sí, sí, perfecte.
Ah, vale. És com si diguéssim...
En realitat, qualsevol pregunta és per qualsevol dels dos, sí. Perdoneu, és que ja a vegades és la inèrcia de la ràdio, però això us preguntava sobre la composició, ja no només potser de la part tecnològica, sinó per... de la tecnològica, de la part tecno,
sí,
sinó de la part gregoriana.
Preparant un altre recull de recopilatori nostre amb l'Alejandro, i aquí sí que hi ha part de composició. Clar, dir composició gregoriana és un oxímoron, perquè en realitat el gregorià són textos majoritàriament d'abans de Crist, de l'Antic Testament, i estan musicats a l'edat medieval, i jo prenc els manuscrits, les primeres notacions, i a partir d'aquí doncs ja és el gest vocàlic, vull dir que...
Clar, tota la raó.
Molt directament enllaçat, no? Però el que fem ara és com... Bueno, és que estic aquí com descobrint el pastel, no? Però
estem... Pots parlar fins on tu vulguis, eh? Si no calen spoilers, eh?
No, està bé, però utilitzar aquesta estètica que el que fa és sacralitzar el missatge que es dona per donar, pues, això, frases que em semblen, bueno, que em semblen a mi com interessants i aprofitar-ho, pues, amb aquesta estètica que ja es comprèn des d'un imaginari col·lectiu que és un missatge sacre.
Clar.
I deixa'm preguntar als Ivet, que ens queden res, nois, pocs minuts, i li hem de fer una pregunta a l'Alejandro, eh?
Home, clar, que és que jo la següent anava per l'Alejandro, però tira, tira.
Volia afegir un parell de coses respecte al fil del que hem comentat, i és que a l'inici del projecte un dels punts inicials de conceptual va ser la introspecció, perquè pensàvem que tant quan explores la teva espiritualitat com quan vas a ballar música techno, estàs fent una exploració introspectiva. Perquè pensem que, per exemple, quan balles música més social, com podria ser salsa, no estàs tan ficat com amb la teva introspecció. I aquest era un punt de partida. I després també, amb el que comentava de les acústiques, és cert que el projecte també fa una exploració acústica als espais, i això va començar una mica a xarxes socials, i després ho hem portat també al cinema, perquè vam fer un documental, un curt documental aquest any passat.
On el trobem, aquest documental?
A l'inèdit. Encara no està publicat, però està presentant-se a festivals. De fet,
clar,
esteu
en procés de... Clar, en procés de festivals no el trobem en obert.
No, i com es diu?
Clar, correcte. Per seguir-li la pista.
Es diu Inania.
Repeteix?
Inania es diu.
Val.
I és una col·laboració amb Júlia Girós, la directora, i Belles Dormides. Podeu buscar-ho per internet i hi ha informació.
Home, perfecte, li seguirem la pista, Mercè?
I a banda, per suposat, nois, on us podem escoltar en directe? Quan feu concerts?
Doncs ara mateix, no sé si tenim encara els del 2025, però quan tinguem la llista de concerts la publicarem a xarxes. Jo diria que si ens seguiu a internet, a xarxes socials, allà podrem publicar tot.
O sigui, el seu seria seguir Grecotecno, recordem, Grecotecno, amb TH a les xarxes, per seguir-los la pista, perquè jo crec que un bolo d'aquesta proposta pot ser realment un avanç. Jo, segur. Ja t'aviso ara, o sigui...
Nois, ho hem de deixar aquí. Alejandro i Marc, moltíssimes gràcies, Grecotecno.
A vosaltres.
Perdó, un moment, abans d'acomiadar-vos, perquè, Bet, tu aquí m'has fet... Hem de fer el... aquest... Clar, Marc, jo crec que ets el primer que has estat connectat. Alguna opinió al respecte o no? Deus haver pensat.
Què?
No,
és...
no, que només començar, la Bet ens ha dit que per escalfar la veu i per no...
Que jo els hi comentava que mentre us teníem, us trucàvem i tal, jo els hi comentava que avui estic una miqueta agafada de la veu i que quan estic així el que faig és fer uns galls perquè m'aclara una miqueta els mocs que estan a la laringe. I hem fet aquí uns galls, no sé si els heu pogut escoltar.
Jo he escoltat alguna cosa quan he entrat.
Alguna cosa, m'ha agradat.
I has pensat, corremos un tupido velo, no?
Bueno, he pensat, bueno, cadascú agafa la sacralització com vol.
Exacte, sí, sacralització. Escolta, però vosaltres practiqueu aquesta tècnica o no, Marc, quan us trobeu també així amb disfonia?
Jo, la del gall, precisament, no.
T'he de dir que això és molt meu, eh?
És
molt personal, molt sí.
Bueno, nois, ara sí, gràcies, eh? Una abraçada.
Una abraçada forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Un agur. Adéu.
Adéu.
Bet, bé, vull dir, ens portes alternatives amb la veu, que són...
Què et sembla?
No m'havia escoltat mai.
La veritat
mai,
absoluta avui seria potser que he de crear una escola, una tècnica, que avui en dia hi ha tants profes que tenen tècniques i coses a Instagram, que... Pon el gallo en tu vida.
Pon el gallo en tu vida. Sí. Per tant, és bo fer galls o no?
Jo crec que, a veure, és una cosa que li tenim molta mania.
Que fa por.
Molta
no?
mania
que...
estètica, però en realitat no parem d'escoltar artistes que fan servir el gall com a proposta estètica dins de les seves interpretacions. Això ho fa moltíssima gent, sobretot als Estats Units, al nord d'Europa, es fa servir molt. I el gall, per exemple, quan tu passes, és el que et passa quan passes de la veu parlada, com si diguéssim, a una veu més aflautada.
Aflautada.
Perdó, quan fas un... Has notat el gall?
Sí.
Doncs és això.
Molt lleu, eh?
Bueno, clar, perquè tampoc em posaré
aquest
aquí.
Com crida, aquest sí que té
això
potència.
Això sí que és un gall.
Bueno, Bet Bardagí, Bet aquí, gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí.